Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a Un món de conte. Un programa que, com cada divendres, com cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, fem doncs jo mateixa, la Mar Viera i en Jordi Puy. Us portem avui quatre històries, quatre contes que són de l'arbre, un llibre que es diu L'Arbre Generós, que és un llibre que ve a ser una recopilació dels contes que formaven part del repertori d'en Xesco Boix. Alguns de vosaltres potser el coneixeu o algun de vosaltres us pregunteu doncs, qui és o qui era en Xesco Boix. Doncs bé, d'això en parlarem una miqueta més tard. Us dic quins són els títols d'aquestes històries. Les històries són Ploma Daurada, La guineu i la cigonya, En Patufet i l'Estora. Doncs us deia que en parlàvem després i us explico qui és en Xesco Boix. Doncs en Francesc Boix i Mas Ramon era un músic i cantant català de folk i de cançó infantil i que a més era fill del poeta Josep Maria Boix i Selva. Avui doncs escoltarem aquestes quatre històries que ell doncs explicava i a més amenitzava amb música. A la part musical, avui qui portem? Doncs avui portem els M-Clan. Carolina, trátame bien, no te rías de mí. Aquest és un grup espanyol, més concretament de Múrcia, i que fa doncs música rock i que segurament doncs coneixeu, sobretot aquesta cançó, no?, que escoltem de fons, el Carolina, i altres que estan recopilades als seus àlbums, als diferents àlbums que la banda doncs ha tret. Bé, doncs continuem. No hem dit que començàvem el mes de febrer, que és a més un mes que enguany tindrà 29 dies. Ja sabeu que això només passa cada 4 anys. I a més, avui dimecres tenim de tot. Tenim fred, tenim pluja, ens diuen que ha de venir encara més fred i que fins i tot doncs potser tindrem una mica de neu. Bé, intentarem passar-ho de la millor manera possible i almenys durant aquesta estona ho farem escoltant doncs aquestes històries d'en Xesco Boix. El llibre L'Arbre Generós, al començament hi ha un apartat que diu abans que res unes paraules, i vull recollir aquestes paraules perquè a moda de conte, en Toni Jiménez, que també és un doctor en pedagogia i un cantant professional per la Mainada, fa una descripció del Xesco doncs, que m'agrada molt i que vull llegir. Diu: hi havia una vegada un home que era cantant i contacontes. Anava arreu oferint cançons de tota mena i contes ben variats per ajudar que els nens i nenes esdevinguessin persones amb seny. Era alt, duia barba, cabells llargs i gorra. Tenia un somriure de murri i un cor gran com l'univers. Era molt feliç cantant amb la seva guitarra i convidava tothom a cantar amb ell. Era un animador nat, un lluitador infatigable, un apassionat de la seva terra i de la seva llengua. Somiava canviar el món per fer-lo un lloc més humà i acollidor. Va patir molt per aconseguir aquest objectiu i, tot i que se'l veia feliç, de vegades també se sentia trist. Podeu escoltar-lo amb els seus discos i aprendre'n les cançons. Aquest llibre recull una gran part dels contes que explicava, tot plegat per ajudar l'ésser humà a trobar un rumb i sentit a l'existència. Doncs bé, creia que era una descripció d'en Xesco doncs molt bonica. A més, el llibre està il·lustrat i té il·lustracions d'una il·lustradora molt, molt important, molt famosa, la Pilarín Vallès. Segur que molts sabeu qui és. Ella és una il·lustradora nascuda a Vic. Ella va estudiar a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi, a Barcelona, i els seus dibuixos doncs es caracteritzen perquè són infantils, tenen un to infantil i ingenu, però al mateix temps en tenen molta gràcia i molta ironia, no? I és el seu estil personal. Ella ha estat molt vinculada a la revista Cavall Fort. Potser en aquesta revista algú ha vist alguna de les seves il·lustracions. I també doncs, ha fet algunes obres com El meu pardal, que són doncs, una recopilació de dibuixos de l'editorial Galera, on va trobar el recolzament de la pedagoga Marta Mata, també una persona molt important en el món de la pedagogia. Doncs bé, si us sembla, comencem amb aquestes històries. Comencem amb Ploma Daurada. Hi havia una gallineta bonica, bonica i blanca com la neu. Tenia una plometa daurada a la cua i per això tots li deien Ploma Daurada. Una vegada, gratant el terra, va trobar un brillant molt gros i clar. Aquesta pedra és molt bonica, es va dir. Vaig a dur-la al senyor rei. Ell estarà molt content i fins i tot potser es casarà amb mi. Vaig a buscar un cistellet i començaré el camí. En entrar dins del bosc va sortir un llop. Enrere, llop! Vaig al palau del rei a dur-hi un brillant per un anell. Però el llop no es bellugava. La gallineta li va tocar la cua amb el brillant. I el llop es va tornar petit, petit, petit i se'l va ficar dins el cistell. I seguint el camí va tornar tot saltant cap a casa del senyor rei. Es va trobar de sobte un pi i li va dir: «Enrere, pi! Vaig al palau del rei a dur-hi un brillant per un anell». Però el pi no es feu enrere. Ella li va tocar la soca amb el brillant i el pi es va tornar petit, petit, petit i cap al cistell. Anava caminant i saltant i de sobte va trobar un riu. «Atura't, riu, què he de passar?» Però el riu no es va aturar. La gallineta el va tocar amb el brillant i tota l'aigua es va ficar dins d'una ampolleta que duia el cistellet. Al cap d'una estona va arribar al palau del rei. El rei, en veure el brillant, va estar molt content i se'l va quedar. Però no va donar les gràcies ni tampoc es va mirar la bonica gallineta. «Llanceu aquesta gallina al corral!» va manar. La gallineta enfadada es va posar a cridar: «Vull el brillant! Vull el brillant dintre de poc!» Però ningú no va fer cas. Llavors va llançar el llobató a terra. Aquest es va tornar gros, gros, gros i es va menjar els béns del senyor rei. El rei, tot empipat, va manar: «Tanqueu la gallineta a la presó!» Quan la gallineta es va veure allà dins, va cridar: «Vull el brillant! Vull el brillant dintre de poc!» I va treure el pi del cistell. El pi es va posar a créixer, créixer i va començar a trencar tots els vidres del palau. Tots van quedar fets bocins. El senyor rei, en veure la trencadissa, molt enrabiat, va dir: «Llanceu la gallineta al forn! Al forn!» Però en ser dins del foc, la gallineta va treure l'ampolla d'aigua i va sortir al riu. Va apagar el foc i va començar a inundar tot el palau. El rei, molt espantat, va donar el brillant a la gallineta i la ploma daurada se'n va tornar contenta i estarrufada al seu corral. I quan ja era a prop, va començar: «Mestressa meva, mestressa meva, ja torno a joc i encara deu ser-hi, si no s'ha mort. I com t'ha contat, ja està acabat». Doncs escoltem un tema dels M-Clan, que com us deia, doncs és un grup espanyol de Múrcia, de música rock, i els seus components actuals són el Carlos Tarque i el Ricardo Ruiz Pérez. El Carlos Tarque a la veu i el Ricardo Ruiz Pérez a la guitarra. Hi havia altres components del grup, però bueno, mica en mica han anat deixant la banda, i en el seu últim àlbum, qui va acompanyar el Carlos Tarque i el Ricardo Ruiz Pérez van ser l'Ivan González al baix i el Coqui Jiménez a la bateria. Escoltarem el primer tema, aquest Carolina.
Legal. la tocarà al final. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
Santi Campillo a la guitarra.
Si us heu adonat, el Carlos Tarque en aquesta cançó, en el Carolina, fa referència al Santiago Campillo, Santi Campillo, que era qui tocava la guitarra en aquest tema. Doncs bé, com us deia, era un dels membres que formava part abans del Jimmy Clan. Actualment ja no està a la banda. Continuem amb aquestes històries del llibre L'arbre generós, que recull els contes que formaven part del repertori d'en Xesco Boix. I ho farem amb una faula que es titula La guineu i la cigonya. Una vegada, la cigonya i la guineu es van trobar. Tot parlant, es va fer l'hora de dinar. La guineu, que era molt múrria, tot rient per sota el nas, va dir a la seva companya: «Amiga cigonya, jo me'n vaig cap a caseta, que tinc gana. Si vols venir, avui tinc sopa d'allò més bona». «O ja ho crec que sí», va contestar tota contenta la cigonya. «Moltes gràcies, amiga guineu, ets molt amable». «Apa, doncs, anem cap a casa». I tot xinuxano van començar a caminar. Al cap d'una estona van arribar al cau de la guineu, que s'obria sota d'uns pins molt alts. Així que van ser-hi dins, la guineu va començar a parar taula. Va posar un plat pla, ple de sopa, davant la cigonya i un altre plat ple de sopa per ella. Després va treure un pollastre rostit del forn i el va deixar enmig de la taula. «Apa!», va dir la guineu, «ja podem començar a dinar». La pobra cigonya va voler tastar la sopa, però amb aquell bec tan prim i llarg no podia fer sinó picar al fons del plat. Tac, 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 feia la punta del bec. I la guineu, riu que riu, va dir-li: «Què te'n sembla aquest dinar? És bo, oi?». Mentrestant, la molt desvergonyida anava llepant de dalt a baix tot el seu plat, fins que no va deixar una gota de sopa. Després va escurar ben bé el pollastre sense deixar-ne cap osset. La cigonya, esclar, se'n va anar molt enfadada a casa seva. I vet aquí, al cap d'un temps, la cigonya va trobar la guineu. «Hola, amiga guineu», li va dir, «avui em toca a mi convidar-te. Vols venir a dinar a casa meva?». La guineu, com que tenia molta gana, va contestar-li de seguida: «Oh, sí, sí, moltes gràcies, amiga cigonya». Quan van arribar a casa de la cigonya, la taula ja era parada, però el dinar no es veia enlloc. A la guineu la panxa va començar a fer-li rau-rau. Amb això, de la cuina va arribar una oloreta de carn rostida que enamorava, i a la guineu li venia salivera tot pensant en el banquet que hi hauria. Al cap d'una estona va comparèixer la cigonya. Portava unes ampolles de coll molt alt i estret, plenes de suc de carn. Es van posar una davant la guineu i es va quedar l'altra per ella. La cigonya va ficar ben ficat aquell bec tan prim i llarg dins de l'ampolla, i en un tancar i obrir d'ulls es va acabar tot el suc de carn sense deixar-ne ni una gota. La guineu, en canvi, tot era provar i tornar a provar de ficar el morro dins l'ampolla, però curt i gruixut com era, no se'n sortia de cap manera. Empipada, va treure la llengua i va mirar de xarrupar, però tampoc no va poder. Amb la cua entre les cames i la panxa prima, se'n va anar al cap al seu cau sense gossar dir paraula. Mentrestant, la cigonya, rient, va acabar-se tot el suc de l'altra ampolla. Després d'aquesta faula, continuem amb els temes de M-Clan. Abans us deia, doncs, que la banda ha tret diferents àlbums. Els títols us els dic ara mateix. Un buen momento, que va ser tret l'any 95, a Coliseum, dos anys després, el 97, Usar i tirar el 99, i Sin Enchufe, que és l'àlbum d'on hem estret les cançons que posem avui al programa, del 2001. Després van treure el 2002 d'Efectos Personales, Sopa Fria el 2004, Retrovisions el 2006, Memòries d'un espantapàjaros el 2008 i l'any 2010 van treure Per a no ver el final. Escoltarem ara la cançó Quédate a dormir.
Hey, buenas noches, os invitamos a quedaros toda la noche con nosotros, gracias. No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, yo nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. Alto, y es que ni siquiera quiero hablar. No hay nada que te pueda decir que no hayas escuchado ya. No quiero quedarme en tu memoria para siempre. No quiero ser lastre que no te permita andar. Quédate a dormir, todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. Está Luis Bravo en el piano. Dejarlas entreabiertas nada más, para poder marcharme, para entrar si me apetece entrar. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. Quédate a dormir, todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. Oh, 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 oh.
Gracias.
Doncs aquest tema dels Mclan tenia una guitarra fantàstica, no sé si us heu adonat. Continuem amb les històries que portem avui per aquest programa i ho fem amb un conte popular català que es titula En Patufet. Segur que molts de vosaltres ja l'heu sentit. Una vegada va néixer un nen que era molt petit, petit com un gra de mill. Els seus pares li van posar de nom Patufet. Això no obstant, era molt espavilat, aixurivit i enxerremxinat. Un bon dia, sa mare estava fent el dinar, quan es va adonar que li faltava una miqueta de safrà. Patufet, va dir sa mare, me'n vaig a comprar safrà, tornaré de seguida. Mare, va dir en Patufet, deixeu-m'hi anar. Però que no veus que ets massa petit? No, mare, que no, i que no. Tant i tant va insistir, picar de mans i plorar, que al final la seva mare li va donar un xavo, una moneda. Ell li va dir, saps què faré per tal que no em trepitgin? Aniré cantant una cançó i ja veuràs com no em passa res. I ja teniu en Patufet que es calça els esclops, es posa la barretina i cap a casa de la droguer manca gent. La gent s'estranyava en veure un xavo que caminava tot sol. Quan va arribar cal la droguer, va dir ben fort, un sobret de safrà! Un sobret de safrà! La droguer, el botiguer, tot era mirar dreta i esquerra i no veia ningú. Al cap d'una estona va veure un xavo que bellugava allà baix. El va agafar i en el seu lloc hi va posar el sobret de safrà. I en Patufet, més trempat que un gínjol, se'n va anar cap a casa i per tal que no el trepitgessin anava cantant. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. La seva mare el va felicitar. Unes abraçades que li va fer. Va passar el temps i un bon dia la mare li va dir, mira, Patufet, maco, t'he de deixar una mica, una estoneta. El pare està treballant al tros i necessita teca, tiberi, que treballa molt. Mare, i per què no m'hi deixeu anar a mi? I tant va insistir que sa mare li va deixar anar. I en Patufet, petit com era, us ho imagineu? Es carrega la cistella sobre el cap i abans de sortir sa mare li va dir, bé, hi aniràs, Patufet, però m'has de prometre una cosa. Quina? Va fer ell. M'has de prometre que abans de travessar la carretera miraràs de dreta i esquerra. Si no passa ningú, travesses. D'acord? D'acord, mare. I en Patufet, amb la cistella sobre el cap, se'n va anar a veure el pare, tot cantant. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Va arribar a la carretera i tal com havia promès a sa mare, es va parar en sec. Va mirar cap a la dreta, va mirar cap a l'esquerra, no hi havia ningú. Aleshores, trup, 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 la va travessar. Quan va arribar a l'altra banda, va fer un sospir de satisfacció. Ai! I al cap de poc, ves com són les coses, es va posar a ploure. De primer, plovia poc, i en Patufet es va dir, passaran quatre gotes. Però, amics meus, va anar plovent fort i més fort. I en Patufet, per no mullar-se i mirant que el menjar no es mullés, es va amagar sota una col molt grossa. Al cap de poc, ja ho sabeu, va arribar un bou. I sense adonar-se que hi havia en Patufet a sota, es va menjar la col i amb la col en Patufet. De cop i volta en Patufet es va trobar doncs dins la panxa del bou. Tot era negre, fosc com la gola d'un llop. Les parets eren llefiscoses, greixoses, molles, xopes. Al final va veure un forat per on es veia el seu blau. El cul? No. No era la gola, era la gola del coll. Va ser aleshores que s'adonà que era dins la panxa d'un bou. Sabeu què va fer? Es va posar a cridar. Mare! Pare! Mare! Pare! Més fort, però no ningú el sentia. Mentrestant, el pare estava esperant el dinar i no venia ningú. I doncs, què ha passat? Enfadat de debò i gairebé traient foc pels queixals, se'n va anar a veure la dona. Carmeta, què ha passat? Reina Santíssima, he donat el cistell en Patufet. Alguna cosa li haurà passat. I pare i mare es van abraçar i es van posar a plorar com uns desconsolats. Al final el pare va dir, anem a buscar-lo, Carmeta, no ens serví de res plorar-lo. I van començar a cridar, Patufet, on ets? Patufet, on ets? Però ell responia, a la panxa del bou, que no hi neva ni plou. Quan el bou farà un pet, sortirà en Patufet. Després de donar molts toms, el pare i la mare varen veure un bou que pasturava i la dona Carmeta digué, Jaume, no sents un filet de veu? Tens raó. Varen veure un bou que pasturava i es van adonar de tot plegat. Sabeu què van fer? Doncs li van donar molt menjar. Herba, alfals, userda, naps, cols, pastanagues, i el bou es va anar engreixant, 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 fins que pum! Va fer un pet i va sortir empatufet, més trempat que un pèsol. El van netejar perquè anava una mica brut de caca i tots tres van tornar contents cap a casa tot cantant. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu empatufet. I conte contat, ja està explicat. Que tot això és mentida, és ben veritat. Un altre tema molt famós dels M-Clan és el tema Maggie, o Maggie Despierta, que en realitat és una versió de la cançó Maggie May del cantant britànic Rod Stewart. I en aquest àlbum, en aquest cine enxufe, al finalitzar aquesta cançó, doncs sentireu que el cantant, en Carlos Tarque, li dona les gràcies a en Rod, doncs, per haver-los deixat aquest tema. Doncs bé, escoltem aquest Maggie.
Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿A gusto? Hacer un tema de un primo que tenemos en la zona de Escocia. Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor final, pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Me has destrozado, si el sol te da en la cara, deja ver tu verdadera edad. Pero esto nunca me ha importado, esa es la verdad. Rompiste mi cama en dos y ahora tengo que decirte adiós. Oh, Maggie, libérame, por favor.
diste polvo, mami. Pero yo te quiero igual.
Mr. Rod Stewart, gracias.
Sabeu que tenim Facebook, oi, del programa? Sí, sabeu que entrant a Facebook i posant un munt de comptes podeu fer amics del programa. I també sabeu que els que vulguin tornar a escoltar el programa d'avui o si coneixeu algú que se l'ha perdut, doncs que ho podeu fer, el podeu tornar a escoltar aquest diumenge o tots els diumenges que repeteix el programa de 4 a 5 de la tarda o per internet a www.ripolletradio.cat. Continuem amb les històries i continuem amb el conte L'Estora, que és un conte d'origen xinès. Quan Xing Xing havia complert els 8 anys i ja li semblava que era un homenet que la sabia d'allò més llarga, un dia s'estava jugant a fet i amagar amb el germà petit damunt el fresc herbei que el seu pare els havia deixat com a camp d'esbargiment. Aquell herbei era un tros d'un jardí que em badalia de mirar, amb unes flors que feien un goig gran i unes falgueres que semblaven trencadisses de tan retallades i tendres, i arbrets menuts amb vasos lluents de porcellana. Feia una diada molt calenta, i com que el jardí era voltat d'unes tanques molt altes, havien deixat la porta oberta perquè passés algun alè d'aire. Un home va aparèixer darrere la porta i mirava els nois com jugaven. Portava un bolic sota el braç, petit, petit, que tot just si es veia. Aquell home s'estava plantat allí com si esperés una altra cosa. «Què voleu, bon home?», va preguntar-li Xing Xing. «No volia sinó que us adonéssiu de mi per demanar-vos un favor. He fet un llarg viatge i estic molt cansat. Seríeu molt bons minyons si em deixàveu estendre la meva estora damunt el vostre herbei per reposar una mica. El camí és massa polsós i les cigales m'hi fan venir mal de cap». Xing Xing va mirar aquell bolic petit petit que ni es veia. «Esteneu la vostra estora, si us plau, bon senyor», va respondre. L'home va començar tranquil·lament a descabdellar el seu bolic. Xing Xing i el seu germà no van parar-hi gairesment. Corrien d'una banda a l'altra i s'empaitaven amb una gran satisfacció. Però de sobte, Xing Xing va sentir una cosa damunt la seva espatlla. Era la mà d'aquell home, i aquell home va demanar-li que es retirés més enllà. «Per quina raó?», va dir rialler el beneducat Xing Xing. «No heu consentit que jo estengués la meva estora. Mireu», i va assenyalar amb el dit. Teixida com una tranyina, gairebé cobria tota l'estesa del camp d'herbei i encara n'hi havia un tros per descabdellar. «I com podia saber-ho jo que era un bolic tan petit? Podria haver-hi una estora tan gran», va dir Xing Xing. Però aleshores es va comparèixer el pare de Xing Xing, que va sermonar-lo així. «Si t'haguessis gratat 3 vegades el clatell abans de respondre, no hauries perdut el teu camp d'esbargiment. Sàpigues que fins després que no has rumiat una estona no t'adones ben bé del que arrisques. Però la paraula d'en Xing Xing ha de ser sagrada. Feu-vos enllà, fills meus, i que aquest home vagi menjant espai». El pobre Xing Xing i el seu germanet, d'un racó estant, van veure aquella gran estesa de color de cendra que els obligava a passar la tarda com uns estaquirots. L'home estava assegut al mig de l'estora i no es va bellugar poc ni gaire fins la posta de sol. L'hora en què els nens ben ensenyats s'encabeixen a casa. És clar que d'una cosa així us en recordareu tota la vida, perquè aquesta raó, Xing Xing, quan va ser un home més de debò, sempre rumiava 3 minuts abans de badar boca i van arribar a anomenar-lo Xin Sou, que en xinès vol dir el que no es dona a respondre fins a haver sospassat fiblada els propis interessos que pot amagar-se en una parauleta de posat innocent.
Y el beso más sentido, la caricia más...
No us ho he dit, però la música que escoltem per sota dels contes, la música que tenim avui de fons, és la música de la cantant Hannah. Escoltarem un altre tema dels M-Clan. El que he fet avui és intercalar doncs, temes més famosos, no? Doncs, com el Carolina o el Magui, amb temes una miqueta més desconeguts. I ara escoltarem un tema que a mi m'agrada molt, que porta per títol Chilaba i Cachimba.
Look encima.
Acabarem amb una darrera història molt curteta que es titula El comerciant i el portamonedes. Una vegada, un comerciant molt ric va perdre el seu portamonedes. Va fer saber a tothom que contenia 2.000 rubles i que en donaria la meitat a qui el trobés. Un jornaler el va trobar i el va portar al comerciant. Però, és clar, el comerciant va començar a pensar que era una pena perdre aquells 1.000 rubles que havia promès. Així doncs, va dir que, a més dels diners, al portamonedes hi havia una pedra preciosa. «No et donaré els diners», va dir. «Hi havia una pedra preciosa. Dóna'm la pedra i jo et tornaré els 1.000 rubles». El treballador no va estar-hi d'acord i va dir «Anem a veure el senyor jutge». I el jutge va fer aquest raonament. «Comerciant, tu dius que el portamonedes contenia 2.000 rubles i una pedra preciosa. En aquest no hi ha cap pedra preciosa. Això vol dir que no és el teu, que se'l quedi el jornaler fins que trobi el seu amo i tu ves donant veus al que has perdut. Qui sap si algú altre trobarà el teu portamonedes». El comerciant va deixar de discutir i va donar els 1.000 rubles al treballador.
Antes yo me creía.
Doncs bé, aquesta era la darrera història del programa d'avui. Moltes gràcies, Jordi, pel teu suport, el control tècnic. Sobretot, abrigueu-vos molt, que han dit que farà molt fred, sobretot a partir d'aquesta nit. I us deixo amb un darrer tema dels M-Clan, que, bueno, dins de l'àlbum Sin Enchufe, doncs es combinaven temes inèdits i altres d'àlbums anteriors, i també en temes que pertanyien a d'altres músics, com el tema del Megui, no? Doncs que el cantava en Rod Stewart. Aquest últim tema, que porta per títol Llamando a la Tierra, és un tema basat en el tema Serenade de la Steve Miller Band. Espero que us agradi i fins dimecres que ve. Una abraçada.
muchísimas gracias por haber venido. Y ahora sí que tenéis que colaborar. Gracias y hasta otro día.